La setmana començava amb la inauguració del Fòrum Gastronòmic de Barcelona en el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. 300 empreses expositores relacionades amb el sector alimentari i un programa farcit d'activitats en les que han participat grans cuiners. Tallers, degustacions, ponències... Vam estar presents a la fira i hem triat 3 productes i un cuiner. Bé, de fet, els cuiners són 2, però com si fossin, ja ho veureu per què. Els productes són el safrà, les neules artesanes i l'aigua de Vilajuïga, que torna a brollar amb més força que mai. Aromis és l'empresa que Joan Cartanyà va fundar l'any 2007. Tenia un objectiu molt clar, conrear safrà a la Conca, on temps enrere hi havia una certa tradició. Així ens ho explicava en Joan Cartanyà.
Jo quan el 2007 em poso a intentar recuperar el cultiu del safrà era perquè feia 90 anys pràcticament que s'havia extingit a tot Catalunya el cultiu del safrà des d'un punt de vista comercial, clar, evidentment. Encara quedaven pagesos que a casa seva per autoconsum tenien un petit cultiu per autoconsum, no? Però a casa meva els meus avis n'havien tingut, no? Al costat del tros, no? Vull dir, de la casa de tros i tal, doncs tenien un raconet que la meva mare m'ho deia. Jo no ho havia vist, evidentment, perquè fa 90 anys encara no hi era, però ella li havia dit als seus pares que n'havien tingut i ella de joveneta recorda tenir, no? Perquè, clar, als anys 20 ja pràcticament es deixa de cultivar. I, clar, ha sigut un repte que ens vam posar en aquell moment. Tothom ens titllava de bojos, no? Perquè, clar, si deia, ostres, com pot ser que ara, 90 anys després, vols recuperar un cultiu que es va deixar de fer per qüestions de mà d'obra alta, ara encara la mà d'obra és més cara, no? Vull dir que, com pot ser? Dic, bueno, però som tossuts, no? I, bueno, i d'alguna manera per això ho hem fet.
No fa massa dies, a l'agenda del nostre programa, també dèiem que participaves en una activitat que era mostrar a les persones que volguessin doncs com es recull la flor del safrà i com es treu el safrà justament d'aquesta flor. És una activitat que suposo que ja ha passat perquè anàvem a l'agenda i és una activitat que ha tingut molt èxit?
Sí, sí, nosaltres des del tercer o quart any que vam començar, ja et dic, ara en portem 12, vam començar a l'època de floració, que esdevé entre la segona quinzena d'octubre i la primera de novembre, fem visites als caps de setmana, que és quan la gent viatja, no? I cada any tenim més gent, no? I el cap de setmana passat, no, sí, el cap de setmana anterior, no aquest que hem passat, vam fer les últimes visites i vam tenir 26 persones dissabte i 28 diumenge. I el cap de setmana anterior va fer mal temps, però tot i així vam tenir un grup de 15 persones diumenge i tal, no? Vull dir que... I aquest any hem començat ja a fer visites no només durant el període de floració també, sinó també quan estem plantant. Fins al punt de que hi ha grups de persones, els que van venir el cap de setmana anterior, eren grups que havien vingut a plantar a l'estiu i van venir a recollir les flors cultivades per ells. I estan convidats a que vinguin cada any, mentre duri el seu cultiu, que serà 5 anys, i poden venir a collir les seves flors, no?
Bé, del safrà penso que no en sabem gaires coses, perquè segurament només tenim una idea que és un producte, una espècie molt cara. Quan tu ens expliquessis com s'ha de... quin és el procés, segurament entendríem perfectament que no és molt cara, però a nivell cuina, a nivell recepta, és difícil comparar-lo amb altres coses que ens venen amb el nom de safrà.
Sí, evidentment. A veure, de succedanis del safrà n'hi ha molts, de colorants alimentaris també se n'utilitza molt, fins i tot a la zona llevantina que fan moltes paelles... Hi ha molta gent que no utilitza el safrà, vull dir que penso, ostres, els teus avis, no? Segurament que es posarien les mans al cap, no? De dir que estàs posant aquí, quan aquí s'havia utilitzat el safrà i s'havia cultivat. Però bé, això ha passat. Ara una mica el repte que tenim és aquest, no? Intentar tornar a posar el safrà on es mereix, on havia estat des dels llibres de cuina medieval, del Sensoví, del llibre de Koch. El safrà era l'espècie número 1 per davant del pebre. Per tant, hi hem de tornar, no? I una mica el repte és aquest. Després, el tema del preu és molt relatiu. Evidentment, el safrà val el que val, és a dir, el que costa de produir. Un bon safrà ha de valdre la botiga entre 10 i 12 euros. Si val menys diners d'això, no pot ser un bon safrà. Però és que és molt relatiu. Amb un gram de safrà que et costarà 12 euros, pots arribar a fer 100 paelles d'un bon safrà, evidentment. Clar, si compres un safrà mediocre que ve d'Iran, la gran majoria, que s'ha assecat al sol, que ha perdut les qualitats que ha de tenir, resulta que amb aquell gram et costarà la meitat del preu, però és que faràs 10 paelles, com a molt.
tant.
Escolta'm, Joan, no només has quedat en el safrà, que és el teu producte estrella, sinó que també hi ha olis de safrà, i ara, a més, t'has llançat cap a una altra gamma del producte alimentari, que és l'snack.
Sí, evidentment. És a dir, nosaltres, clar, per la veritat, és a dir, només amb safrà brins ens costa subsistir, i com que som persistents i tossuts, no volem llançar el projecte en va, sinó que volem mantenir-lo i que duri molts anys. I, evidentment, el que hem de fer és alternatives, no? Quines alternatives? De moment vam treure una gamma de productes destinades a l'ús domèstic, olis i vinagres aromatitzats. Tenim una gelea que fa anys que l'estem produint amb safrà, molt bona, que s'utilitza combinada amb formatge i així, però sobretot per domèstic. Però clar, per cuina, pel restaurant, pel professional, només teníem el safrà. Doncs ara enguany estem treballant, que de fet és un projecte que hem fet en col·laboració amb Fundació Alícia, que ens han fet diferents preparacions possibles amb snacks amb safrà. De moment traurem una línia, ja serà l'any vinent, segurament a començaments d'any, una línia de snacks salats per acompanyar el vermut, a base de verdures deshidratades, res de fregit, gens d'oli. I després volem treure també una línia de snacks dolços, que estem pensant què és el que farem, no? Amb la idea de tenir un més producte pel cuiner professional, no?
Joan, felicitats per la iniciativa, perquè ha sigut a més una mica la llum de molts altres punts del territori català que ja han començat a conrear el safrà i a tenir-lo molt present. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé la fira.
Gràcies a vosaltres.
La segona parada la vam fer a l'estand de l'aigua de Vilajuïga. Ara fa unes setmanes, i després d'un temps s'ha tornat a posar en el mercat aquesta aigua. De moment s'està distribuint a la restauració, però ben aviat la trobarem als supermercats. La imatge impecable, l'ampolla de vidre, la seva tornada ha estat molt cuidada. El director general de l'aigua de Vilajuïga, el senyor Joan Fornós, ens explica part de la història i del futur d'aquesta aigua tan especial.
És una aigua que està molt apreciada i té molt bon record a Girona, sobretot, i a Barcelona és allò que en diuen que s'ha de conquistar la plaça, En ello estamos. És una aigua, com tu deies, molt gastronòmica, una aigua que no té moment en el menjar, perquè són tots els moments. Et neteja la boca d'un vi pel següent, et neteja, t'aporta sabor en qualsevol dels menjars que tinguis a taula. És una aigua per disfrutar-la menjant.
Vostès amb aquesta segona etapa de l'aigua de Vilajuïga ho han cuidat tot molt, han cuidat molt els detalls. L'aigua continua sent la mateixa, perquè s'ha de dir que és una aigua que no està tractada en absolut, o sigui que per tant del consol del brollador, però en canvi sí que han cuidat molt l'ampolla, l'etiquetatge, han volgut fer una cosa així com a molt elegant.
Mira, hi ha algú de casa nostra que diu que fins ara l'aigua se l'ha estimada molta gent, vull dir, i que la nostra missió ara és cuidar-la. Vull dir que amb això i amb poques paraules dona a entendre el cuidado, els passos poquet a poquet que volem anar fent un darrere l'altre, cuidant l'aigua, garantint sobretot que sigui l'aigua que captem, que això no és fàcil, garantir que té la mateixa composició analítica i el mateix gas que a 70 metres de profunditat, és complexa, però bueno, ho hem fet i ho garantim.
És curiós com torna a néixer l'aigua de Vilajuïga, perquè sembla que tot passa a partir d'un reportatge en el que el senyor Grífols veu que hi ha una certa tristor, per tant, doncs, que es trenqui la planta embotelladora.
Sí, sí, és així, és una reacció emocional davant d'un testimoni punyent, corprenedor, d'aquells que et fa saltar la llagrimeta. I la veritat és que, bueno, quina sort que veiés en aquell moment aquell reportatge i que d'aquell visionat se'n derivés en 6 mesos, pues, la compra del manantial, que penso que per tot el poble ha sigut una, com, tranquil·litzador, els ha assossegat, saps? Era una aigua que anava perdent anava perdent visibilitat, amb una antiga propietat que, bueno, feia el que podia, però s'ha demostrat que es podia fer més, eh? I s'ha fet, eh?
Vostès tenen un padrí amb tot això, que és el Ferran Adrià, que ja utilitzava l'aigua de Vilajuïga quan hi havia el Bulli obert.
Sí, sí, i tant, i tant. Allà al Bulli només no demanaves aigua, demanaves Vilajuïga. I la veritat és que pensem que en l'Alt Empordà, allà on ens ha tocat treure l'aigua, tenim uns veïns que són irrepetibles. És el Bulli per un costat i aquí el tenim amb una complicitat extraordinària, també per a l'ADA, que col·laborem amb el festival i, bueno, anem fent, tenim bons veïns, volem ser uns bons veïns i estem fent colla.
Per quan l'aigua a Barcelona, a nivell de distribució usuari, em refereixo?
No, no, hi va arribant, eh? Vull dir, és una cosa que és com una taca d'oli que es va escampant, no és una cosa instantània de que d'un moment per l'altre estigui a tot arreu, l'hem d'anar distribuint, l'hem d'anar presentant, és una aigua que s'ha d'explicar, que no és una aigua de aquí te pillo, aquí te mato i aquí te pongo dos cajas, sinó que és una aigua que s'ha d'explicar bé. Ara estàvem aquí amb un grup amb l'associació de sommeliers veient aquesta transcendència d'una aigua ficada en un món de vins i de gastronomia. Bueno, anirem arribant a Barcelona. A la nostra web hi ha un apartat que és on trobar-la, que que cada setmana s'actualitza i pots saber on comprar-la i on consumir-la en la teva zona. Per tant, jo convido la gent que ho faci, que ho busqui.
Sembla que aigües de la qualitat de la qualitat que té la de Vilajuïga hi ha dos o tres més al món.
Sí, sí, és així, eh? Nosaltres podem dir amb molt d'orgull, perquè ens ha costat aconseguir-ho i garantir-ho, de que embotellem amb el mateix gas que la captem. Això ho poden dir dos o tres aigües a Europa i algunes de por ahí, no? Totes les altres, que seran unes magnífiques aigües, tenen un gas afegit, un gas manipulat. Nosaltres també tenim la sort de que en el primer brollador que es va identificar l'aigua en l'any 1903-1904, doncs va donar una analítica que seguim mantenint, és a dir, té els mateixos components en la mateixa proporció que fa 115 anys. És un privilegi que hem de cuidar, l'hem de mimar, eh?
Senyor Fornós, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta recuperació que ens sembla que a nivell producte és molt important per a aquelles persones que són gastrònoms i que volen veure, en aquest cas, que és l'últim, tot i que té una llarga història al darrere. Gràcies.
Moltes gràcies. Jo l'únic que diria que aquell que la provi, que es converteixi en un ambaixador nostre. Gràcies.
I anem pel tercer producte que vam triar al Fòrum Gastronòmic de Barcelona. Per cert, és un producte molt apropiat per l'època, eh? Les neules. L'empresa Sosa Ingredients ens parla de les neules, de les de tota la vida i de les innovacions, de cafè, de xocolata, de gerd, de avellana.
Bueno, nosaltres seguim treballant la neula tradicional de tota la vida, amb el gust de llimona i praliner. L'únic que sí que és veritat que han tret uns formats de neules nous, banyats de xocolata, amb gerd, amb cafè, amb avellana, xocolata blanca, negra, més sabors com vainilla, canyella, però nosaltres seguim fent la neula tradicional, que és la que realment la gent li agrada més i surt més.
Diríem que al final aquesta és la que continua guanyant a totes aquestes especialitats?
Sí, sí, totalment, totalment. La neula tradicional de tota la vida és la que surt més, la que més es ven, la que la gent més demana.
I heu observat que hi hagi un canvi respecte a la tradició i que les persones ja no només mengin neules durant l'època del Nadal o ens reservem tots?
No, bueno, jo crec que ha canviat una miqueta també el tema de tothom es reserva per les neules, evidentment, però aquest any, bueno, ja anys enrere, s'estan deixant un trosset de panxa pel panetone, perquè cada cop s'està imposant més aquí a Catalunya i està sortint, doncs, bastant més tard. Li està fent una mica la competència a la neula. Mai podrà arribar.
Home, el que passa és que, no sé, vaja, la meva manera d'entendre, el panetone és fantàstic pel dematí quan t'aixeques, sí. I en canvi la neula la pots prendre sucant-la en el cava o fes-la com a postre, no?
Sí, sí, evidentment, a totes hores. La neula és un producte que inclús que no és de Nadal, però jo crec que es podia fer un producte anual, vull dir, per tot l'any, perquè és una galeta, no deixa de ser una galeta enrotllada, i ja està.
A mi m'agradaria que expliquessis justament això, perquè les neules s'enrotllen, si jo no vaig equivocada, les artesanes s'enrotllen amb un palet. Correcte. És a dir, tu tens una massa, com podríem imaginar-nos un crep, i a partir d'aquí l'enrotlles, i les deixes totes enrotllades fins que la massa es cou.
Correcte. Nosaltres tenim uns plats amb foc, que van donant voltes, i quan arriba just el neuler, aquell plat s'obre, i el neuler amb un pal cònic, doncs posa la neula, l'enrotlla i la posa en una cadena, en un distribuïdor perquè no es doblegui. A l'estar calenta, si la fiquéssim directament en una capsa o en una capsa d'alumini que tenim, quedaria doblegada. Va amb una ratlla, amb una línia recta perquè no es dobleguin, i a partir d'aquí ja està, a començar a embossar i fora.
Al final, la veritat és que la base de la neula és una base ben senzilla de fer, també.
Sí, la base de la neula és aigua, farina, ou, i a partir d'aquí el que li vulguis posar. Llimona, una mica de canyella, praliné, però la base és això, aigua, farina i ou.
Suposo que va a gustos, però en qualsevol cas hi ha neules molt grosses, neules més primes, neules farcides, com hem dit abans. Les preferències cap on van?
Sempre la neula, la normal, la neula primeta és la que més surt. Vull dir, la gent segueix comprant la neula de tota la vida. Ja tenim tots tipus. Tenim una que es diu neulot, nosaltres, neulot, que són gegants, que és, amunt ja en tens prou, amunt ja fas l'àpat de Nadal. Però, bueno, com segueixo dient, les de sempre són les que la gent més ens demana i més compren.
Carles, moltes gràcies.
A vostès.
Entre ponència i ponència i entre taller i show cooking ens vam trobar amb els germans Torres. Sergio i Javier Torres han participat molt activament d'aquest Fòrum Gastronòmic de Barcelona. Ells ens explicaven la importància d'aquesta fira i també ens parlàvem del seu nou restaurant, del que estan molt i molt satisfets.
És maravilloso. La verdad es que cuando he entrado esta mañana al fórum ha sido un subidón para mí brutal. Es muy bueno para Barcelona. Ya lleva muchos años también picando piedra pues para que este evento se haga grande. Hoy lo he visto grande, hoy lo he visto muy bien. Está petado de gente y además con muy buenas marcas, con muy buen rollo, y Barcelona ahora mismo lo que necesita es esto, buen rollo.
Oye, ¿y la gastronomía? Vosotros habéis abierto ese espacio nuevo, bueno, ya no tan nuevo porque ya lleváis unos cuantos meses, pero en el que sí que habéis querido seguir con una política de la marca de la casa, que es que la cocina esté abierta, que la gente os vea trabajar. Creo que va fantástico, Javier.
Bueno, la verdad es que ha sido un año impresionante, hace poco más de un año, un gran año de vértigo, no lo esperábamos tampoco tanto trabajo y muy felices. Es un proyecto que decimos que nace de recuerdos de la infancia, de nuestra abuela Catalina cuando estábamos en la cocina con ella, y recrea esa ilusión, esa pasión, ese compartir en familia, pues alrededor de la mesa, y bueno, de verdad que estamos con una ilusión tremenda y encima, bueno, pues con muchas ganas.
Bueno, hay que decir que aquí en el Fórum esta mañana habéis estado en una marca con un atún de 300 kilos haciéndolo, o sea, partiéndolo, pero que se llama exactamente ronqueo, ¿no?
Sí, es un ronqueo y lo hacemos con Arrom, que es una persona maravillosa, con Josep, que bueno, pues trae los mejores atunes del mundo y tiene un productazo brutal, y queríamos dar a probar ese excelente producto, pero muy poco aliñado, o sea, muy poco marearlo, lo mismo, porque la verdad es que es súper suave y bueno, pues pesaba casi 300 kilos el bicho.
Cabroma, ¿eh? Sí, sí. El atún tenía muy buena pinta. Mañana, en cambio, vais a hacer una ponencia sobre la cocina del agua.
Exactamente, y además es que somos agua y se cocina siempre con agua, y el agua es un punto importante. En este caso lo hacemos con agua de Vilallugas porque realmente hemos visto que es un agua que es fantástica para comer y después para cocinar con ella, por el punto de este mineral que tiene, de sal también y de gas, ese puntito de gas. Entonces nos ha inspirado para hacer tres platazos.
Oye, os he oído hablar, quizá no debía haber prestado atención a la conversación, pero os he oído hablar de la noche de fin de año.
Parece ser que estáis casi casi a punto de tener lleno.
Pues sí, la verdad es que cada año, fíjate tú, es uno de los días que más, no que más, nos gusta trabajar todos los días, pero es un día que no, que nos gusta estar en el restaurante, recibir a la gente, y hacemos un menú excepcional, con una bebida excepcional. Y la verdad es que cada año vienen amigos y viene gente que se va haciendo grande el grupo y está casi lleno ya, y hacemos, la verdad es que una noche mágica. Mágica porque se lía gorda.
Oye, Javier, ¿nuevos proyectos?
Bueno, ahora estamos realmente muy centrados en Cocina Hermanos Torres, porque realmente lo merece, porque es una ilusión tremenda, es como un hijo recién nacido que quieres verlo crecer. Pero sí, paralelamente estamos haciendo algún proyecto pequeñito, pero que nos ilusiona.
¿Proyectos de comunicación, proyectos de restauración, de literatura?
Bueno, estamos haciendo de las tres, fíjate tú, estamos haciendo de literatura, que esperamos sacar tres libros antes de San Jordi. Luego tenemos de restauración, que estamos con proyectos con Natural, que son, hemos hecho con la Caixa una historia muy bonita, que es para que son unas cafeterías pero muy naturales, con comida orgánica y con productos de súper seleccionados. Y luego también con comunicación, pues algo hay. De momento, ya te digo, no queremos liarnos en muchas cosas y vamos diciendo a mucho que no, porque nos gusta estar en el restaurante y recibir a la gente, que es lo importante.
Bueno, es muy importante, porque a veces uno lo que quiere es encontrarse con los responsables y con los cocineros, a los que os habéis convertido, no nos engañemos, en iconos para muchísimas personas, ¿no? La gastronomía vive un momento absolutamente fantástico y vosotros los cocineros habéis permitido ser un poco estrellitas, ¿no?
Bueno, la verdad es que, no sé, en nuestro caso nos sentimos con los pies en la tierra, trabajando muchísimo, muy concentrados en el proyecto y no nos sentimos para nada ni queremos ser estrellas, no. Queremos ser cocineros y si alguien lo merece también será el producto, el productor y un equipo que hay detrás. O sea, nosotros somos un eslabón más de esta gran cadena y yo creo que se dimensiona demasiado.
Javier, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutitos. Que vaya muy bien mañana a la Cocina del Agua.
Gracias a todos.
Gracias.
Fins aquí la nostra visita al Fòrum Gastronòmic de Barcelona, que tornarà d'aquí 2 anys.